Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Sabadell tindrà nou pla local d'habitatge per combatre la bombolla immobiliària i fomentar-ne l'accés digne. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Es començarà treballant el text abans de l'estiu amb l'objectiu que estigui enllestit cap a finals d'any. L'Ajuntament vol obrir un procés participatiu implicant veïns, entitats, partits polítics i la ciutadania en general.
Avui hem sabut la xifra de recaptació de la cursa solidària Sabadell Corre pels Nens.
En total s'han aconseguit més de 48.000 euros. Es tracta de la recaptació més alta en una cursa d'aquest tipus a la ciutat. En detall a les xifres, Modest Custodio, president del Consell de Govern del Taulí.
La recaptació exactament han estat 48.643 euros. I el que parlava abans és que això representa un 120% més de recaptació que es va fer la cursa de l'any passat. I després, que també una dada important, és els participants. Han participat el 48% més gent que l'any passat. L'any passat van ser 4.214 persones i aquest any 6.229.
Aquestes dades situen la cursa com la més multitudinària de la història de la ciutat.
I en l'apartat cultural parlarem amb els Sabelluts, que aquest diumenge celebren 24 anys.
I ho volen fer amb una actuació castellera on hi han convidat la colla de Sant Cugat i els castellers de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. La cita serà a les 12 del migdia al Mercat Central.
En esports, el Club Natació Sabadell busca nou director tècnic de la selecció de la secció de natació.
El polonès Barkis Jarowski ha abandonat el club des de fa unes setmanes i cal buscar-li un relleu. De moment, el seu segon, Àlex López, és qui timoneja la secció.
Després entrarem en detalls, abans però rebeu una salutació de Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I ara obrim la pàgina de serveis. Avui a Sabadell ha plogut, ha fet núvol, també hem tingut el sol, però què ens espera a les pròximes hores? Ens ho explica Esther Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou, la jornada ve marcada per inestabilitat, amb xàfecs que estan creixent a bona part, especialment de la meitat est del territori i altres punts del terç nord, especialment al Pirineu i Prepirineu. En qualsevol cas, aquests xàfecs tenen les hores comptades i ja a partir del vespre i especialment cap a la nit tendiran a minvar fins a desaparèixer durant les darreres hores del dia. La nuvolositat també tendirà a minvar, especialment durant la matinada i matí de demà, i al final el matí quedarà força assolellat, només amb pinzellades de núvols alts i alguns de mitjans. Seran més abundants, especialment a partir del migdia i durant la tarda, quan arribaran per l'oest del territori, on acabarà quedant una miqueta més tapat. A la resta, doncs, creixeran al centre del dia alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanyes del prelitoral, algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien deixar doncs algun ruixat puntual aïllat cap al sector oriental del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, Esther, i moltes gràcies. Ja hem mirat el cel, anem a repassar què passa a les carreteres. A Sabadell tenim que l'accés amb l'AP7 presenta 5 quilòmetres i mig de retencions, tant cap a Girona com també cap a Tarragona. A l'alçada de Montcada, la C58 en sentit Barcelona té 6 quilòmetres de circulació lenta. Sant Quirze, sentit Manresa, 1,5 i Cerdanyola, 2 quilòmetres també de retencions cap a Girona. Si ens fixem ja més en la ciutat comtal, el nus de la Trinitat presenta 10 quilòmetres de retencions en sentit nord. La ronda de dalt també es veu bastant carregada. Per tant, si heu de circular per aquestes vies, tingueu paciència. I entrem en matèria. El nou pla local de l'habitatge tindrà com a principals objectius posar fi a la bombolla immobiliària a Sabadell i garantir l'accés a un habitatge digne per a tots els col·lectius. El document, que cobrirà el període de 2019 a 2024, estarà enllestit a finals d'any i inclourà les aportacions de diferents col·lectius de la nostra ciutat.
Entre les línies principals previstes per complir les ambicioses fites fixades hi ha el foment de l'habitatge públic per actuar com a sistema de control dels preus del lloguer, així com la potenciació del lloguer social per sobre de la compra de protecció oficial. Ho ha apuntat la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio.
Entenent que la direcció que han d'agafar totes les polítiques d'habitatge, i no només a Sabadell, sinó que hauria de ser en tot el territori del nostre país, hauria de ser doncs, aquesta de caminar cap a l'augment del parc públic, perquè només d'aquesta manera aconseguirem trencar i donar la volta a la deriva especulativa i d'augment d'aquesta bombolla immobiliària en la que estem immerses.
El nou pla local d'habitatge ha de substituir el document del 2008-2014 que va deixar moltes de les mesures sense aplicar arran dels efectes de la crisi econòmica. En aquest sentit, el nou pla ha de capgirar la situació i, a més, està pensat a prou llarg termini per incloure possibles noves problemàtiques que puguin aparèixer. L'elaboració del pla local de l'habitatge arrencarà abans de les vacances d'estiu amb trobades amb entitats, veïns, partits polítics i col·legis de professionals, entre altres. A més, també es realitzaran enquestes telemàtiques perquè els ciutadans aportin la seva visió de la situació actual de l'habitatge. La previsió és que el document estigui enllestit a finals d'any.
La cursa solidària Sabadell Corre pels Nens aconsegueix recaptar prop de 50.000 euros. Aquesta xifra es destinarà a remodelar la planta de pediatria del Taulí per convertir-la en un fons marí. D'aquesta manera s'humanitzarà un espai on els infants malalts i les seves famílies passen moltes hores al dia.
Els organitzadors calculaven recaptar uns 40.000 euros i al final n'han aconseguit 48.600. Amb aquests números, l'Hospital de Sabadell ja ha aconseguit 123.000 euros dels 400.000 que necessiten per humanitzar la planta de pediatria i convertir-la en una onada de petits somriures. Aquesta remodelació anirà lligada a una reforma estructural de tota la planta. Francesc Luquer, director econòmic i de serveis generals de l'hospital, ha detallat els terminis de les obres.
Bueno, nosaltres en aquest moment, quan hem d'arreglar una planta, reformar una planta, ho podem fer a l'estiu, que és quan baixa la pressió assistencial. Nosaltres ens agradaria començar l'any que ve, però com sabeu tenim dues plantes que estem fent en aquest moment amb una aportació que va fer l'Ajuntament de Sabadell a sobre d'urgències, i llavors estem fent dues plantes d'hospitalització. Si aquestes plantes, els terminis es compleixen i acaben abans de l'estiu de l'any que ve, doncs podrien començar a fer les reformes estructurals de la planta de pediatria i a continuació doncs fer aquesta part d'humanització que tenim plantejada per la planta.
Un dels organitzadors de la cursa, Toni Valverde, ha explicat que aquest any s'han batut tots els rècords tant de recaptació com de corredors, que han superat els 6.000. Per aquest motiu s'han sentit superats.
No hem sigut tants com en principi creien que podien ser, llavors hem anat desbordats. Jo personalment, ja ho he comentat, la meva família, el meu fill, la meva dona, i clar, un projecte així t'absorbeix molt. Són moltíssimes hores que faltes de casa, estrès, nervis, cap aquí, cap allà, un que falla, un que no falla, són moltíssimes coses que suposo que quasi ningú sap el que comporta això, no?
Des de l'associació Bailale a la Vida han destacat que enguany les activitats infantils posteriors a la cursa també han tingut molt d'èxit i que els més petits han pogut descobrir la realitat dels infants hospitalitzats.
Obrim pàgina cultural. El director sabadellenc Fèlix Colomer preestrena avui al Cinema Imperial el seu documental Shootball. Amb aquesta producció, el cineasta s'ha endinsat en el cas dels maristes, el més important de l'estat espanyol relacionat amb els abusos infantils. Colomer ha comptat amb testimonis molt rellevants. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Aquest llargmetratge presenta a cara descoberta entrevistes amb les dues parts, els nens, ara ja adults, que van patir els abusos, i per altra banda, el principal acusat, Joaquim Benítez, que quan van passar els fets era professor d'educació física. Colomer assegura que a part de Benítez, dins els maristes hi ha més casos de pederàstia, però que la institució ha fet tot el possible per protegir-los.
Sí, n'hi ha molts més, sobretot els maristes, que hi ha diferents moments on està clar que van encobrir el cas de no només del Benítez, sinó d'altres dels pederastes, no? Vull dir que hi ha proves evidents i també és incomprensible com la justícia no agafa tots els casos dels 13 pederastes i veu que hi ha un clan cobridor, que és la pròpia institució.
També acusa els Mossos d'Esquadra i a la Generalitat de mirar cap a una altra banda.
I no només els maristes, sinó també els Mossos d'Esquadra, amb la Generalitat de Catalunya, no tant encobridors, sinó però no han fet bé la seva feina, no han complert els protocols que tocava, tot això s'explica a la pel·lícula. I inclús els Mossos d'Esquadra, sabent que hi havia un pederasta, hi havia una denúncia d'un pederasta, no van anar a buscar-lo a casa seva el 2011 i el Benítez ha estat 5 anys en llibertat, no?
El director sabadellenc explica que, per a les víctimes, el documental ha servit com a teràpia, ja que els ha servit per deixar de sentir vergonya pels fets. Avui al vespre es farà una preestrena al Cinema Imperial, que comptarà amb un col·loqui amb la presència del mateix Fèlix Colomer i també amb el protagonista del film, Manuel Barbero, pare d'un alumne abusat que va destapar el cas. A partir de demà, Shootball es podrà veure en aquest mateix cinema.
Els castellers de Sabadell celebren aquest cap de setmana la seva diada d'aniversari. Dissabte a la tarda comença la vigília amb els castellers de Castellar del Vallès i sopar amb concert de Pasqual i els Desnatats al local de carrer Emprius. Diumenge a les 12 del migdia seguirà la diada a la plaça del Mercat amb els castellers de Sant Cugat i els de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els Saballuts compleixen 24 anys en plena forma. Tot i la joventut de l'entitat, segueixen treballant per ser entre les més actives de Catalunya i des del 2014 formen part del selecte grup de colles que ha aconseguit construccions de 9 pisos. Núria Benítez és una de les castelleres més veteranes i va ser la presidenta entre 2014 i 2017. Recorda, però, quan als 90 el primer 4 de 8 es va travessar, perquè una colla no és només una actuació a plaça.
Una colla castellera són moltes coses. Al final són un munt de persones que ajunten esforços, il·lusions i moltes hores per fer un objectiu comú. Aprendre a fer castells té la seva feina i aprendre a gestionar aquest grup de persones que fan aquesta tasca impossible de fer castells, pues també té la seva feina, i la colla va pecar de no saber gestionar un creixement desorbitat.
Enguany els camises verdes afronten una nova temporada de renovació. Bea Jiménez és la cap de la colla.
Aquest any, aquesta temporada, la colla ha de fer un esforç. Tenim renovació important a troncs i això ens implica que hem de fer una feina molt específica, l'assaig, molt pica pedra, però jo veig a la colla, diguem-ne, amb ganes de revalidar la temporada passada i treballem en aquesta línia, no?
Per davant hi ha reptes com tornar a fer les millors actuacions dels Saballuts amb castells de 8 i de 9.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Més coses. El primer secretari del PSC a Sabadell i diputat al Parlament, Pol Gibert, considera que el nou govern de Pedro Sánchez canviarà completament les relacions entre Catalunya i Espanya. D'una banda, per la presència de ministres catalans com Josep Borrell i Meritxell Batet. De l'altra, per la voluntat de diàleg que sembla haver-se posat sobre la taula. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Gibert considera que Catalunya estarà molt més ben representada amb el govern socialista que amb el del Partit Popular. Un altre punt fort del nou executiu, segons el diputat sabadellenc, és el currículum dels ministres. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Jo crec que el nou govern el que demostra gent amb una alta competència en les seves àrees, cosa que no havíem vist des de fa temps, no? Segurament des del govern Zapatero. Gent professional amb una àmplia carrera en els seus sectors que donen un pas endavant per ajudar durant un temps a governar Espanya, i per tant jo faig una valoració molt positiva. Recordem que Pedro Duque, a més astronauta, ha sigut gestor d'alt nivell a Ciència Espacial Europea i per tant coneixedor de la innovació de ciència com ningú.
Gibert també ha elogiat la gran presència de dones en l'executiu de Pedro Sánchez. De fet, ha assegurat que es tracta del govern més feminista del món i que vol demostrar que les dones tenen molt a dir al país.
8 de cada 10 turistes que arriben a Sabadell són homes, amb una edat mitjana de 43 anys i que de forma majoritària visiten la ciutat per negocis. Aquest és el perfil que es desprèn de l'estudi elaborat per la Diputació de Barcelona i realitzat amb 400 persones que han visitat la ciutat entre els mesos de febrer i desembre de 2017.
Aquestes no són les úniques dades, però el principal lloc d'origen és França. Tenen un alt poder adquisitiu i de mitjana acostumen a gastar-se 800 euros durant l'estada. Un altre grup nombrós que visita Sabadell són els que venen per esdeveniments esportius. Per això, Marisol Martínez, regidora de Turisme, creu que cal desenvolupar el sector a la ciutat.
Un proyecto turístico, pero no cualquiera. Nosotros no queremos competir ante los pisos turísticos, ni queremos competir con el Botellón, ni competiremos nunca con Lloret, está claro. Nuestra competencia en turismo es ese, es un turismo de negocios, es un turismo deportivo. Queremos que sea también un turismo cultural, creemos que tenemos potenciales como para seguir apostando por ese turismo. Tenemos elementos en la ciudad turísticos atrayentes.
Sabadell compta ara amb 1.200 places hoteleres diàries i hi ha 140.000 pernoctacions a l'any. Per treure suc a aquesta indústria, el consistori ha elaborat un pla que, entre altres mesures concretes, que inclou ja la posada en marxa d'una oficina de turisme als baixos de l'Ajuntament de Sabadell o una pàgina web que inclogui tota l'oferta turística de la ciutat.
Anem a repassar la resta d'actualitat en un format més breu. En marxa l'entrega de guardons del 38è concurs literari Joan Oliver.
Com ja és tradició, l'acte de lliurament dels premis és el casal Pere IV. En la categoria A, per a nens i nenes d'11 i 12 anys, s'han premiat les obres La vida de Walter, de Clàudia Valladares, en prosa, i L'onada, d'Alexia García, en poesia. A la categoria B, per a joves de 13 a 15 anys, el millor relat ha estat Bum Bum, de Jordina Dilmé, i el millor poema Entre portades Descanso, de Gerard Atienza. Finalment, entre els més grans de 16, 17 i 18 anys, els premiats han estat Ivet Jané per Lluna, en prosa, i Júlia Carreras per El meu jardí, en poesia.
L'organització Refugees Welcome presenta el seu projecte a Sabadell, també des de les 7 de la tarda a Camp el Sac.
L'entitat explicarà la lògica del programa i resoldrà dubtes sobre la seva campanya per aconseguir alternatives d'habitatge per a les persones refugiades a la ciutat. El projecte es porta a terme des del mes de maig, quan el ple municipal va aprovar un conveni de col·laboració amb Refugees Welcome. En l'acte hi intervindrà l'equip del projecte, l'actriu Nausica Bonin, que és voluntària, i l'enllaç local i el regidor Lluís Perarnau. La periodista de Ràdio Sabadell, Karen Madrid, moderarà la sessió.
Entitats i partits independentistes han organitzat un gran debat sobre la República i el procés constituent.
Serà en poca estona, 2:15 de la tarda, a la plaça Picasso de Campoamor. La llista de convidats és llarga. L'exdiputat d'Albano Dante Fachín, Antoni Castellà, de Demòcrates, Joan Josep Nuet, de Catalunya en Comú, Mònica Palacín, d'Esquerra, Albert Botran, el del secretariat de la CUP, i Àlex Fanoll, de Junts per Catalunya.
Un home resulta ferit aquest matí arran d'un accident laboral al polígon industrial de Can Roqueta.
L'home de 34 anys estava manipulant una màquina rectificadora quan ha patit un accident greu en una de les mans. Ha estat traslladat a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic reservat. S'ha notificat a Inspecció de Treball i s'han obert diligències informatives al jutjat. En l'incident hi ha intervingut dues ambulàncies del SEM i dues unitats de la Policia Municipal.
I el projecte de construcció d'un nou mur al carrer de l'Unyà, a Torreromeu, patirà alguns canvis.
L'empresa executora dels treballs està trobant dificultats per enderrocar el mur existent, el qual presenta greus problemes estructurals. En lloc d'aquesta opció, a partir d'ara optaran per anar traient els trossos de mur malmès. Un cop s'hagin retirat tota la paret, es començarà la construcció del nou mur. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat que és una obra més complexa del que sembla i que generarà algunes molèsties als veïns de la zona.
Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar. Apunta, Arizona Tea, per a un estiu refrescant. Distribueix Disnova, a la carretera de Prats de Lluçanès 531.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que acabem sentint-nos tots com en una gran família.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja han fet la meitat de la 8ª temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Anem més enllà de Sabadell i la comarca. Els nous ministres del govern de Pedro Sánchez prenen possessió del càrrec.
En una cerimònia sense Bíblia ni crucifix, els nous ministres han promès tota la fórmula Consejo de Ministres y Ministros. El nou govern socialista augmenta el nombre de carteres, que passen de 13 a 17, 11 de les quals estan presidides per dones.
Mentrestant, el primer Consell de Ministres estudiarà com fer l'acostament amb Quim Torra.
L'executiu es reunirà divendres amb diverses carpetes sobre la taula. Una de les línies de treball que vol impulsar el president Sánchez és rebaixar la tensió amb Catalunya.
I a Barcelona, el govern de la Generalitat activa mesures contra el 155.
Restitució del govern i els seus departaments, i també pretenen obrir un front judicial i diàleg amb el govern espanyol com a prioritats.
El govern aprova una aportació extraordinària de 20,4 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Amb aquesta injecció extra, els mitjans públics catalans podran afrontar els problemes financers derivats del canvi de la tributació de l'IVA impulsat per l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
El Tribunal Constitucional manté suspesa la candidatura de Carles Puigdemont a president de la Generalitat, després de rebutjar l'últim recurs presentat.
Puigdemont diu que la suspensió era preventiva i desproporcionada, mentre que els magistrats consideren que no. Ara tenen 5 mesos per dictar sentència.
La Conselleria de Justícia demanarà explicacions al Ministeri d'Interior del govern espanyol per les imatges dels presos polítics a la presó.
Esther Capella, la nova consellera de Justícia, demana a Interior i a institucions penitenciàries que s'obri una investigació per saber com és que s'han pogut gravar i difondre els vídeos on apareixen els exconsellers i l'exvicepresident a la presó d'Estremera.
El lynx ibèric capturat a Catalunya és Andalusia a l'espera de ser alliberat.
Litio, com així se l'anomena, serà alliberat els pròxims dies al parc de Doñana o Portugal. Feia 19 mesos que el buscaven i es creu que podria fer temps que voltava per zones del Baix Llobregat.
I ara és el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem. El Natació Sabadell busca un substitut a la figura de Bartek Kisierowski. El polonès fa unes setmanes que va deixar de ser el director tècnic de la secció de natació del club, decisió que respon a motius personals i que va ser presa d'acord amb l'entitat.
Els directius del Natació Sabadell, per tant, rastregen ara el mercat en busca d'una figura que pugui seguir amb la feina engegada per Kisierowski. Mercè Vallès, vicepresidenta esportiva del club, confessa que en breu anunciaran la nova estructura. Ara bé, Vallès ja avança que qui vingui ho haurà de fer sobre la base de seguir desenvolupant el Pla Pedrera i dona opcions fins i tot al segon de Kisierowski, Àlex López, qui lidera ara mateix la direcció esportiva de la secció.
L'Àlex ha fet un gran treball també durant tota aquesta temporada i entenem que ell també sap quina és la filosofia i, per tant, estem treballant en això. En breu s'explicarà, perquè encara s'està treballant en el projecte, però està molt clar que el Pla Pedrera és la nostra base i que hi hagi qui hi hagi, la filosofia serà aquesta i no en cap cas es canviarà, està claríssim.
Qui pot notar més l'absència del tècnic polonès són els nedadors. Ashvin Wildeboer, un dels més experimentats del club, ho admet.
A nivell relació nedadors-entrenador, realment el Bart era una persona que és difícil de trobar, una persona que realment encaixi i hi hagi aquest feeling, no? Aquesta connexió directa i tan ràpida, en tan poc temps, que els nedadors es sentin a gust i confiïn en el pla, és no és molt, molt sovint que passa això. I és una llàstima que, per la situació que s'ha donat, com és lògic, en aquest cas el Bart ha tingut que ser despedit del seu càrrec.
L'escanista, això sí, també ha avalat la manera de veure la natació que té Àlex López.
I encara dins de l'aigua, el seleccionador espanyol masculí haurà de descartar a 4 jugadors abans de donar la llista definitiva de 13 que participaran a partir de dilluns a la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo.
Una competició que celebra Hongria i que en principi ha de comptar amb la presència del sabadellenc Sergi Cabanes. El jugador de l'Astra al Pool es troba dins d'aquesta primera llista i confia en poder entrar a la definitiva, ja que afirma que aquest any està notant molt més la confiança del seleccionador David Martín.
Hi ha moltes ganes, hi ha molt treball. Tot l'any estàs treballant per guanyar-te un lloc. He vist que aquest any el míster ha apostat per mi, m'ha portat a l'Eurocup, m'ha portat a la World League, llavors entenc que aquest estiu ell espera que li doni aquest punt de confiança suficient com perquè em puguin portar a l'europeu.
Una superfinal de la Lliga Mundial que començarà el dilluns 18 de juny, en la qual Espanya ha quedat aparellada en el grup amb els Estats Units, Croàcia i Kazakhstan.
El Centre d'Esports Sabadell segueix endreçant l'organigrama de cara a la pròxima temporada. A l'espera d'altes i baixes a la plantilla del primer equip, el club vol anunciar quan abans millor el coordinador del filial i el juvenil, així com el nom dels entrenadors dels dos conjunts. Unes contractacions que l'entitat ja tindria molt avançades i que en els pròxims dies s'haurien de fer oficials.
A l'espera d'aquesta oficialització, Ràdio Sabadell us pot avançar que, un cop feta pública la marxa de Cristian Lanzarote com a delegat del primer equip, la idea del centre d'esports de cara a la pròxima campanya és comptar amb dues persones que compleixin aquest rol, una que ho faci en els partits de local i una altra en els de visitant. En aquest segon ja tindria nom, seria el de Jordi Branzuela, l'encarregat de material, que compliria així una funció que ja ha fet en el tram final de Lliga davant l'absència de Lanzarote.
I encara en futbol, el Can Rull Rómulo Tronchoni té ben encarat el projecte de la pròxima temporada a la tercera catalana. El conjunt sabadellenc aposta per la continuïtat de José García Numomski a la banqueta i aspira a recuperar la categoria perduda aquest any.
El tècnic va arribar al club amb aquesta condició i, a més, esportivament ha fet mèrits suficients com per seguir, ja que ha estat a punt d'assolir la permanència a la categoria. Numomski diu que apostaran per reforçar la plantilla en determinades posicions amb l'únic objectiu de pujar a segona catalana.
Continuo el año que viene, ya entré con esa condición, bueno, esa condición ya me lo propuso el club. Y que pasará lo que pasará, que el año que viene pues que continuaría y de esto. Entonces pues vamos a intentar hacer un buen equipo, que prácticamente casi todos los jugadores se mantienen, excepto que cogeremos 3 o 4 fichajitos por ahí, ya los tenemos medio cerrados. Y bueno, en principio es lo que hablamos, intentar subir.
El Can Rull farà 3 o 4 fitxatges i seran un dels favorits a l'ascens un cop comenci la tercera catalana de futbol.
Santi Bertolín s'acomiadarà el dia 16 de l'Escola Pia de Futbol Sala. El sabadellenc ha decidit plegar després de no rendir a un bon nivell aquesta temporada i no gaudir amb el que sempre ha estat la seva passió.
El jugador que ha viscut l'època daurada de l'Escola Pia té cada cop més responsabilitat a la seva vida laboral i això no el permet rendir com ell voldria. A més, aquesta temporada no ha acabat gaudint del futbol sala i això és el que l'ha acabat decidint a prendre una de les decisions més complicades de la seva vida. Així ho admet el mateix Santi Bertolín.
La feina, que al final tots aquí doncs hem de treballar, t'exigeix més, cada cop doncs tens més obligacions, i al final, tot i que pesi, això doncs té un efecte sobre el rendiment. I ja no només a l'hora de jugar, que bueno, es pot anar més o menys trampejant, sinó doncs, el dia a dia. Per mi aquesta temporada ha sigut el més complicat, perquè arribant molt cansat de tot un dia, sempre l'entreno no arribava al puntet on jo volia arribar. I això, per una persona com jo, que sóc molt, molt, molt autoexigent, a vegades massa, doncs se m'ha fet bastant dur.
Bertolín afirma que el millor record que s'emporta de l'Escola Pia i del futbol sala és la Lliga guanyada amb el conjunt de Can Colap i recorda que encara té un darrer partit per acomiadar-se de la gent i dels seus companys. Serà el dissabte 16 de juny a la diada del conjunt sabadellenc i en un amistós contra el Manresa.
La Sea Otter Europe de BTT, prova de categoria UCI, que aquest dissabte es disputarà a Girona, comptarà amb la presència de Sandra Santanyes i Mercè Pacios. Les dues sortiran amb l'objectiu de quedar el més amunt possible.
Les dues ciclistes arriben a la cita després de no competir el passat cap de setmana i sabent que el circuit no s'acaba d'adaptar del tot bé a les seves característiques. Sandra Santanyes dona algunes pinzellades del que es trobaran i destaca que és un recorregut amb poc desnivell, però molt tècnic.
El Colla de Fontejau és el centre de Girona, és un parc al centre de Girona. És molt dur, no per desnivell, perquè poder és un desnivell bastant, bueno, bastant fàcil, però és un circuit que és molt revirat, bastant tècnic de revirat i, bueno, i el que farà dur és el ritme que portem, no? I bueno, intentarem, ja et dic, estar davant i a veure si hem millorat una miqueta amb el rally.
Per la seva banda, Mercè Pacios afronta aquesta Sea Otter Europe després d'algunes cites de carretera. Per tant, no sap si té el cop de pedal suficient per disputar la victòria a la BTT. La ciclista sabadellenca afirma que el circuit tampoc l'afavoreix, però tot i així no descarta lluitar per les primeres posicions de la prova.
M'he tornat a liar així una mica últimament amb les curses de carretera i jo el que tinc ganes, però no he deixat d'entrenar bé i estic enfocada en el mountain bike, el que tinc ganes és de poder arribar a lluitar amb les posicions del davant. No sé com anirà, perquè també, com he dit, un circuit molt exclusiu, que no m'afavoreix, però bueno, no vol dir que no em pugui anar bé i no sé, intentarem fer-ho el millor possible i estar màxim al davant possible.
Aquesta Sea Otter Europe de BTT celebrarà íntegrament dissabte pels voltants del pavelló de Fontejau, a Girona.
Moltes gràcies, Joan. Falta un minut per 8:15. Marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín Al Matí i després també els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar el nostre portal web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Escolta aquest informatiu a radiosabadell.fm.